Eixample Esports amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 36a edició, la 20a ja d'aquesta segona temporada de l'Eixample Esports. 20è programa, com diem ja, de la nostra segona temporada a Eixample Barcelona Ràdio. Encetem una setmana més, en aquest cas, com hem dit, la 36a edició de l'Eixample Esport, recordant-vos abans a totes i a tots el sentit, la raó de ser d'aquest programa, que no és una altra que repassar el bo i millor cada setmana que ens hagin deixat els equips del districte de l'Eixample de Barcelona. Repassem cada setmana, com anem a fer ara mateix, els equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Fem una pinzellada també del que han fet l'equip juvenil A, tant de la Unió Barcelonista Catalunya com del Club Futbol Don Bosco. I a la part final del programa, que sol ser, com veureu avui també, on hi tenim el caviar, els millors resultats, a la part final del programa canviarem una setmana més la gespa pel parquet, anirem cap al Santa Isabel, parlarem de futbol sala amb els equips del club futbol sala Eixample. Parlem d'una 36a edició, l'encetem ja dient, això sí, que no ha estat ni molt menys el millor cap de setmana per als nostres representants, per als equips de l'Eixample de Barcelona. De fet, ha estat un cap de setmana força negatiu en quant a resultats. Per resumir-ho en uns quants titulars, en primer lloc, una setmana més, les millors notícies ens arriben dels equips del Club Futbol Sala Eixample, i pel que fa als dos altres màxims representants del nostre districte, tot ben diferent al que explicàvem la setmana passada. Dèiem la setmana passada, el programa anterior, el 35, que sortosament i sorprenentment el Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample havia fet molt bona jornada per als dos equips seus amateurs, havia aconseguit revertir una mala situació. Doncs aquesta setmana tot el contrari, malauradament una de les pitjors jornades per als dos equips amateurs blanc i negres. I pel que fa als dos equips amateurs, com veurem, de la penya barcelonista Anguera, tampoc van tenir el millor dels seus caps de setmana, ja que cap d'ells va poder aconseguir la victòria. Tot això es resumeix dels sis equips que repassem normalment i que fem avui també amb vertigen, tot i no tenir tan bones notícies, amb aquest vèrtigo dudós que escoltem de fons una setmana més per obrir l'Eixample Esports. Tot això, aquests sis resultats que repassem normalment dels equips més destacats del nostre districte, pel que fa al sumari de resultats, es defineix als marcadors que repassem d'aquest passat cap de setmana del 16 i 17 de març del 2024, d'aquesta jornada, amb només una victòria, un empat i fins a 3 derrotes. Tot això suma un total de 5 partits i no 6, i això es deu a que a la categoria juvenil, a la que anirem a la part pràcticament final del programa, tenim la notícia que és que la Unió Barcelonista Catalunya havia de descansar aquest passat cap de setmana, ho va fer, i per tant no podrem parlar de cap resultat, no va disputar partit, però sí que parlarem també del que és la seva situació. Abans, però, anem a començar per l'equip de màxima entitat del futbol del nostre districte. Com cada setmana, anem cap al grup 2 de segona catalana, on en aquesta 23a jornada no va poder guanyar, no va poder sumar de 3 la matera de la penya barcelonista Anguera, que tot i això va aconseguir sumar després de la derrota de la setmana passada. Resultat final: penya barcelonista Anguera A 2, Club Esportiu Cabrils 2. I algun dels nostres oients dirà: home, Jordi, has dit que no ha estat el millor dels caps de setmana tampoc per a la penya Anguera, han aconseguit sumar després de perdre. Però és que el rival davant el que s'enfrontaven era un rival directe a la part mitjana de la taula per mirar d'aconseguir aspiracions més grans. De fet, el rival és 11è classificat, un punt per sota dels de l'Eixample. Per tant, podíem esperar que, i a més sent un partit a casa a l'Escola Inefa a Montjuïc, podrien emportar 3 punts els homes dirigits per David Garrido. No va ser així i a més les coses pintaven força bé i ell fins en dues ocasions van aconseguir els jugadors del Cabrils posar l'empat al marcador, com ara veurem. Per tant, arrencava bé la cosa per als de l'Eixample, ja que al minut 10 Pere Mir marcava el primer gol del partit per als groguets, resultat que semblava amb el que s'arribaria al descans. No va ser així, ja que 5 minuts abans de la mitja part el jugador autèntic protagonista del partit pel que fa al Cabrils i al marcador final, al minut 40, Bernat Icardo marcaria el primer dels seus gols, establiria l'1-1 amb el que s'arribaria al descans. Sembla que van funcionar les indicacions tècniques que va fer David Garrido als seus jugadors als vestuaris, ja que ben aviat van sortir enxufats a la segona part. Al minut 8 de la segona, al minut 53 de partit, Robert Roig tornaria a avançar per segon cop en aquest partit als de l'Eixample. Poquet li duraria l'alegria al conjunt de David Garrido, ja que només 4 minuts després, al minut 57, ho comentàvem, Bernat Icardo, autèntic protagonista del partit, marcaria el seu doblet i no es mouria més el marcador en la mitja hora final de partit. El marcador final acabaria sent d'empat a 2. Empat a 2 en un partit, això sí, val a dir-ho, molt i molt mogut. Tant és així que fins i tot va haver un expulsat per part de la penya barcelonista Anguera. Va ser el golejador qui va obrir la llauna al minut 10, Pere Mir, que va veure doble groga, la segona d'elles al minut 90. Per tant, Pere Mir es perdrà el partit de la propera jornada. Tot això en un partit, com dèiem, molt mogut, on s'hi van arribar a veure fins a 11 targetes grogues, 7 d'elles per part de la matera de la penya barcelonista Anguera. Empat a 2 davant d'un rival directe, ho dèiem, ja que el Cabrils és 11 classificat amb 31 punts, un punt més és el que té la penya barcelonista Anguera, la matera A, que atenció, això sí, bona notícia en aquest sentit, puja fins a 3 posicions a la caula, puja fins a 3 posicions a la taula arrel de la resta de resultats que es van produir a la jornada i que ara a continuació repassarem. Però abans, com dèiem, se té classificat la matera de la penya barcelonista Anguera amb 32 punts. L'altra bona notícia és que aquest resultat permet als de l'Eixample distanciar-se una miqueta més de la zona de descens, que ara mateix marca la franja de l'Atlètic Sant Pol amb 28 punts. Per tant, la matera de la penya barcelonista Anguera té 4 punts ara mateix de marge respecte a aquesta zona de descens directe cap a tercera catalana, mentre que s'allunya, això sí, una miqueta més la fase de playoff descens, que marca l'Ametlla Vallès tercer amb 38 punts, per tant a 6 punts els de l'Eixample de poder entrar almenys de forma momentània en aquesta zona de playoff. Ara sí, com dèiem abans que faríem, anem a repassar la resta de resultats d'aquest grup 2 de la segona catalana en aquesta passada 23ª jornada. Unió Esportiva Vilassar de Mar B 4, Club Deportiu Malgrat 0, Club Futbol Martorelles 2, Racing Vallbona 3, Atlètic Sant Pol 0, Club Futbol Singuerlín 2, Club Esportiu Canyelles 3, Premià Club Esportiu 1, Unió Deportiva Molinos 1, Unió Deportiva Cirera 3, Ametlla Vallès 4, Unió Deportiva Molletense 0 i dos resultats més: el Penya Barcelonista Barquino 1, Club Futbol Les Franqueses 2 i el Club Atlético Iberia 2, Club Deportiu Masnou 3. Tot això en un grup de 2 de segona catalana que encapçala una setmana més amb 6 punts de marge respecte al segon, el Club Futbol Singuerlín, mentre que amb 45 punts el segon classificat és el Club Futbol Racing Vallbona, com hem vist cap de tots dos va fallar en una jornada on els de dalt van guanyar i els de sota van perdre en tota, pràcticament, la seva totalitat. Baixem de la segona fins a la tercera catalana, no canviem els colors de la nostra samarreta, seguim amb els colors, amb el color groguet de la penya barcelonista Anguera. Com dèiem, anem a tercera catalana, al grup 9, on en aquesta 22ª jornada, dèiem que no havia sigut el cap de setmana de l'equip groguet de l'Eixample, perquè qui no va poder sumar va ser el seu amateur B, que tenia partit aquest passat cap de setmana a Valldoreix, davant també, com ara veurem després de la classificació, d'un rival directe. Resultat final, derrota en la 22ª jornada, Futbol Club Valldoreix B 3, penya barcelonista en què era bé. 2, derrota per la mínima del conjunt d'Ivan Parra, amb Òscar Bonini aquesta setmana també a la banqueta, i això que els de l'Eixample, novament, sensacions trobades amb la Matera, també arrencaven bé el partit, ja que al minut 7 Ivan Ordóñez avançaria els groguets al marcador. Però ben aviat, al minut 16, Álvaro Artacho posaria l'empat a 1 per al Vall d'Oreix, resultat amb el que s'arribaria al descans. Dèiem abans que la penya barcelonista Tanguera havia sortit bé a la segona part perquè fa el seu amateur A. No va ser així en el cas de l'amateur B, que al primer minut de la segona, al minut 46, veuria com encaixaria el segon gol, el 2-1, obra de Josep Maria Gallemí. Amb aquest resultat s'arribaria fins al minut 78, on el Futbol Club Vall d'Oreix ampliaria distàncies, marcaria el 3-1 Roger Cardona. I a 3 minuts després, al minut 81, a 10 per al final, Justan Maximus Dustan, el jugador de la penya barcelonista Anguera B, del qual encara no havíem parlat, crec que encara no havia marcat aquesta temporada, doncs marcava el 3-2, que apretava la cosa per al tram final de partit, però malauradament per als nostres interessos el marcador no es mouria més i quedaria amb aquest Vall d'Oreix 3, penya barcelonista Anguera B 2. Tot això en un partit on el més destacat va estar a les àrees, perquè a nivell d'agressivitat i intensitat va ser força tranquil, només es va veure una targeta groga per cada equip. Amb aquest resultat, situació no preocupant, però sí que ara mateix la pitjor dinàmica de la temporada per als d'Ivan Parra, ja que encadenen per primer cop en aquesta temporada 3 derrotes consecutives. Ara mateix els de l'Eixample són desens classificats amb 26 punts. La bona notícia, però, és que tenen encara força marge respecte al descens. Són 8 punts el que els separen de la zona de descens, però atenció, perquè la zona calenta que marca la penya barcelonista Barquino amb 22, ja fora de descens, però amb possibilitat de baixar a quarta catalana, s'acaba sent un dels pitjors quarts classificats per la cua, és a només 4 punts de distància a la zona calenta. Per tant, hem de mirar de sumar com sigui un empat i de 3 lo antes possible els d'Ivan Parra. Evidentment, per l'altra banda de la classificació, tot molt lluny, desena posició, 26 punts, l'amateur B de la Penya Anguera, el líder, el Chacarita, amb 49 punts, per tant, molt lluny, ja a 23 punts de distància respecte al conjunt groguet. I l'altre conjunt que tenim en aquest grup nou de tercera catalana dels nostres representants és la Matera de l'esquerra de l'Eixample, que venia amb molt bona dinàmica, però que no va poder sumar per quarta jornada consecutiva. Anem a explicar-ho, per tant, canviem el color de la nostra samarreta, anem amb els colors blanc i negres del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample per explicar una derrota al camp del líder. Això sí, val a dir-ho, amb resultat ajustat, tot i que, com ara comentarem, hagués pogut ser molt més ampli aquest marcador. Resultat final, derrota al camp del líder, Club Futbol Chacarita 2, Futbol Club l'esquerra de l'Eixample 0. Avançàvem al sumari del programa, no va ser el cap de setmana dels equips del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample, tant és així que, per exemple, aquest amaterà, el conjunt dirigit per Carlos Encabo, no va poder llançar, no va poder tirar a porteria durant els 90 minuts, no va poder fer ni un llançament a porteria en tot el partit. Qui sí que ho va fer, i molts, va ser el líder, el Chacarita, que en tot moment, tal com ens explica el delegat de l'equip, que sempre ens ajuda i col·labora amb nosaltres, Manel Martí Pisa, per part de l'esquerra de l'Eixample, a qui li agraïm la seva col·laboració una setmana més, ens indiquen les seves cròniques i els seus comentaris, que qui sí que va estar molt actiu i amb domini total del partit va ser els jugadors del Chacarita, que van tenir innumerables oportunitats de marcar. Tot i això, només marcarien 2 gols. El primer arribaria al minut 26, obra de Néstor González, que amb un doblet, com veurem, seria l'autèntic protagonista del partit. I, a més, el primer gol, aquest del minut 26, de bellíssima factura, ja que el va marcar fent el que s'anomena una tisora o una xilena per als castellans. Al minut 26 marcava Néstor González, l'1-0. Amb aquest resultat s'arribaria al descans i no seria la diferència més àmplia gràcies una setmana més a les grans intervencions del porter Julen, el porter dels blanquinegres. Tot i això, El Chacarita no les tenia totes, no parava de fallar ocasions. Entre l'encert de Julen i la poca punteria del líder de la categoria, s'arribaria als minuts finals amb només resultat d'1-0. Però les coses canviarien. Al minut 90 sentenciaria novament Néstor González amb el seu doblet, ficaria el 2-0 al darrer minut de partit per fer que els de l'Eixample malauradament no poguessin sumar per quarta setmana consecutiva, quan estaven, tot i la difícil situació, en el millor moment en quant a resultats de la temporada. Amb aquesta derrota, el conjunt dirigit per l'entrenador que dèiem abans de la matera, Carlos Encabo, és tercer per la cua en zona de descens amb 18 punts. Dues males notícies en aquest cas, i és que el Martinenc B, com veurem, va empatar i ara mateix empata 18 punts amb el nostre representant, però la pitjor notícia, sens dubte, és que el primer equip que estarà mateix fora de la zona de descens, en parlàvem abans, aquest penya barcelonista Barquino, va guanyar, no ho tenia difícil tampoc, a casa davant del CUE, com ara veurem, per 4 gols a 1, un CUE, un Cambuixeres que està molt lluny, amb només un puntet de tota la resta d'equips. Anem a repassar, doncs, els resultats de tots aquests equips en la 22a jornada del grup 9 de tercera catalana, de la que esmentàvem abans també la derrota de l'amateur B de la penya barcelonista, que era el camp del Valldoreix. Resultats a continuació: Unió Deportiva Pastrana 4, Club Futbol La Florida B 3, Sant Ignasi 2, Club Futbol Barceloneta 3, Club Futbol Alfamora 1, Sant Adrià 0, Unió Deportiva Montbau 1, Martinenc B 1, Penya Barcelonista Barquino 4, Cambuixeres B 1, Olímpia Viaró i, per últim, Olímpia Viaró 0, Sarrià 0. Tot això en una categoria on, com dèiem, el Chacarita segueix líder amb 49 punts, a un puntet està la Unió Deportiva Pastrana i a 3 punts del líder, amb 46, trobem en tercera posició al Club Futbol Barcelona, que novament aquí no va haver sorpreses, els 4 primers classificats van guanyar en aquesta passada jornada del grup 9 de la tercera catalana. I si us sembla, del grup 9 passem al grup 10, seguim a la tercera catalana, a la 22a jornada, però en aquest cas amb la mateixa samarreta també, però per parlar de l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que, com ja hem avançat, no va fer sort de cap manera, ja que, com dèiem, ha estat un cap de setmana nefast, molt negre, per als interessos del conjunt blanc i negre. A més, amb una duríssima derrota pel que fa a aquest amateur B, el conjunt dirigit per José María Soldevila, ja que va caure davant del penúltim classificat de la taula, a qui avantatjava amb fins a 14 punts de diferència. Resultat final: derrota dura a fora de casa, La Salut Peregol 2, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample B 1. Tot això en un partit on els gols es van fer esperar. El primer gol del partit no arribaria fins al minut 40 i novament aquí trobaríem un protagonista del partit, ja que novament seria un jugador que faria els dos gols. En aquest cas seria Ignacio Martín Iannuzzi, que al minut 40 marcaria el seu primer gol, ficaria l'1-0, resultat amb el que s'arribaria al descans. A la segona part van sorgir efecte les paraules i també els canvis que va introduir José María Soldevila, ja que el conjunt de l'Eixample tampoc havia llançat a porteria a la primera part. Va començar molt esperonat i això es va traduir en que al minut 4 de la segona, al minut 49, Enric Calvo establiria l'empat a 1 al marcador, un resultat que es mouria al minut 65, quan novament Ignacio Martín Iannuzzi tornaria a marcar, faria el seu doblet i deixaria el marcador final amb aquest resultat de La Salut Pregol 2, L'Esquerra Eixample B 1. Tot això en un partit força mogut pel que fa a les targetes, ben arbitrat pel que ens comenten, i llastimosament hem de lamentar per part de La Salut Peregol una expulsió, de fet de vermella directa, del dorsal 2. Eduardo Bermúdez va ser expulsat a un minut per al final amb vermella directa per la seva part, per la part dels de l'Eixample, del conjunt dirigit per José María Soldevila. Només van veure dues targetes grogues. Amb aquesta derrota, l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample no es mou del lloc que tenia la classificació, segueix novè classificat amb 28 punts, ara mateix en una zona, val a dir, força tranquil·la, ja que té fins a 13 punts de marge respecte la zona de descens, però no va a la batalla, que com veiem la Salut Pere-Gol va ser capaç de guanyar-lo sent el penúltim, i el Young Talent Badalona Ciutat Associació Esportiva, que és ara mateix el tercer per la cua, també va guanyar, com ara veurem, aquesta jornada. Per tant, dos dels tres darrers classificats sumant de tres aquesta setmana. Aquí no hi ha res lligat fins al final, tant dels partits com de la temporada. I el que fa cap amunt, doncs novament aquí situació similar al que comentàvem abans, molt lluny el líder de la classificació, un Lloreda, que ja és, per exemple, a 22 punts d'aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample. Per la part alta trobem líder al Lloreda, que recupera el liderat en solitari amb 50 punts després de la derrota de l'escola esportiva Guineueta, que ara mateix és segona amb 47, i ja han sopegat en dos dels darrers 4 partits, i ho va fer, com dèiem, aquest passat cap de setmana, com ara veurem els resultats d'aquest grup 10 de tercera catalana en aquesta passada 22ena jornada. Deportivo Paraguay 1, Young Talent Badalona Sud Associació Esportiva 2, Club Futbol Bufalà 1, Arenys de Mar 0, Unió Deportiva Montsant de la Peira 2, Escola Esportiva Guineueta 1, Unió Esportiva Cèltic 1, Sant Genís Penitents 4, Sant Lorenzo Catalunya 4, Bon Pastor Agrupació Esportiva 1, Atlètic Poblenou 1, Ferro Club Deportivo 4, i per últim el Fundació Júpiter 1, Club Futbol Lloreda 2. Deixem aquí el futbol amateur, anem cap al futbol base, anem cap a la categoria juvenil, cap a la segona divisió juvenil, al grup 20, on normalment repassem els resultats de dos equips. Avui també ho farem, però com ja avançàvem a la part inicial del programa, va descansar en aquesta passada jornada, concretament en aquesta 20ª jornada de la segona juvenil, la Unió Barcelonista Catalònia, els de la Franja Blaugrana, que pel que fa al seu juvenil A no ho estan passant gens bé aquesta temporada, van descansar i són quarts classificats per la cua, 12ens classificats, quarts per la cua, amb només 11 punts en 18 jornades. El bagatge és de només 3 victòries, 2 empats i fins a 13 derrotes, amb només 31 gols a favor i fins a 73 gols en contra encaixats. Ara mateix són el quart equip més golejat de la categoria i un dels que menys gols marca, o que almenys ha pogut marcar fins ara. Però abans d'anar al futbol sala, on tindrem bones notícies, com ja hem avançat, acabem amb la victòria que portàvem esperant, d'aquí si no una setmana més, del Club Futbol Don Bosco, del conjunt dirigit pel tècnic Carlos Gómez, que aquesta setmana va haver de suar, va haver de patir, però va aconseguir un resultat molt positiu fora de casa. Resultat final: Diagonal Club Esportiu 0, Club Futbol Don Bosco 1. Curiosa com va arribar aquesta victòria per als blanquivermells, per aquest Don Bosco, ja que el gol el va marcar el primer minut. A la primera acció del partit, Pol Bernat, un habitual, el killer de l'equip, el dorsal 9, marcaria el primer minut de partit l'únic gol que tindria lloc en tot l'encontre. Un partit on, això sí, hi hauria força ball de bastons, especialment per part del Diagonal Club Esportiu, que veuria fins a 4 grogues i una vermella novament directa. Seria el minut 90, segurament fruit de la impotència d'haver lluitat fins al final davant d'un rival fort i no emportar-se res. Francisco Javier González, al minut 90, veuria la vermella directa. Per contra, fent mostra de la seva esportivitat i joc net, el Don Bosco només veuria una targeta groga al minut 46 de partit. I a més, les notícies bones, com les dolentes a vegades malauradament, en aquest cas les bones mai venen soles, i és que el Don Bosco, a banda de guanyar, s'aprofita de l'ensopegada, i això és notícia del líder, que va caure per golejada, com ara veurem, al camp del segon classificat, i això fa que la cosa per la part alta cada cop s'apreti més. Trobem aquest juvenil A del Don Bosco, quart classificat, amb 46 punts, ara mateix amb aquesta derrota del líder del Bufalà B, a només 3 punts de la primera plaça. Per tant, bona notícia per aquest Don Bosco, que estem segurs que podrà lluitar el campionat i el possible ascens fins a final de temporada. Abans de passar cap al futbol sala, repassem d'aquest grup 20 de la juvenil segona divisió els resultats d'aquesta passada 20ª jornada, on, com ja avançàvem, va descansar la Unió Barcelonista Catalònia. Futbol Club Can Buixeres 5, Bufalà B 0, com dèiem, aquesta golejada del segon classificat a casa davant del líder. Més marcadors: Sant Andreu E 0, Penya Barcelonista Barquino B 2, Atlético Hospitalense 2, Escola Esportiva Guineueta C 4. Golejada de l'Escola de Futbol Premier Barcelona C per 9 gols a 0 davant la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B. Dos resultats més abans d'anar cap al futbol sala: el Fundació Futbol Badona B 3, Fundació Júpiter B 0, i per últim l'empat a 2 entre la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B i l'Escola Coiblanc Torrassa B. Ara sí, canviem, com ens agrada dir cada setmana, la gespa pel parquet. Anem del futbol cap al futbol sala per parlar una setmana més d'un dels equips, de les entitats que ens té més ben representats al nostre districte, com és el Club Futbol Sala Eixample, amb els resultats de tots els seus equips. Una jornada més, la del 16 al 17 de març, on va aconseguir uns grandíssims resultats. D'un total de 19 partits, el bagatge va ser 11 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Per tant, una setmana més, els eixamplins i eixamplines aconseguint grandíssims resultats, i a més ho van aconseguir en una jornada molt exigent i amb partits autènticament de cartell top. Volem destacar especialment el ple clau dels sèniors masculins, amb 3 victòries molt treballades i molt importants que van aconseguir per poder seguir escalant posicions fins anar cap a dalt de la taula. I a més, amb el filial de l'entitat dels negri vermells recuperant el liderat. En clau femenina, el cadet manté l'invicte al campionat de Catalunya i va fer un pas de gegant cap a la fase final després de remuntar el Santa Isabel. I pel que fa a alguns equips més petits de la base, l'infantil A i el cadet A van sumar de 3 fora de casa, assentant-se amb la seva bona dinàmica que estan aconseguint en aquesta segona volta. Anem a posar números a tot això que destacàvem i a tots els 19 resultats dels equips del Club Futbol Sala Eixample, repassant els marcadors de la jornada del 16 al 17 de març. Comencem pels més petits, com mirem de fer sempre. Alevi C 6, Joventut Les Corts 2, Alevi B 4, Futbol Sala Bosco Rocafort 1, Futbol Sala Manresa 3, Alevi A 2, Unió Futbol Sala Mollet 2, Alevi Femení 1, Infantil C 1, Agrupació Esportiva Sant Andreu D 1, Infantil B 0, Gràcia Futbol Sala 1. Golejada l'Infantil A a la pista del Fundació 7-10 amb resultat de 2-9, i l'Infantil Femení també va guanyar en contundència fora de casa per 0-3 a la pista del Santa Coloma Futsal. Més resultats, passem a la categoria cadet. Golejada del cadet B per 8 gols a 1 davant el Club Natació Sabadell B, i també va guanyar golejant el cadet A per 3 gols a 5 a la pista del Sant Joan de Vilassar, mentre que el cadet femení va guanyar per 2 gols a 1 a casa a l'agrupació esportiva Les Corts. Passem a la categoria juvenil. El juvenil C va empatar 1 davant del conjunt de l'associació juvenil Pla de Llobregat, i el juvenil B va golejar per 6 gols a 2 al futbol sala Gràcia. Més marcadors: empat a 3 entre el juvenil A i el Club Esportiu Futsal Vicentí. I marcadors, en aquest cas passem ja als equips sèniors, que hem dit que ens portaven grans notícies aquest passat cap de setmana, com és que el sènior C masculí va guanyar per 2 gols a 5 a la pista del Club Montserrat Xavier B. El sènior B masculí també va fer els deures a casa, el Santa Isabel, guanyant per 9 gols a 4 a l'Associació Juvenil Pla de Llobregat. 3 marcadors més: la victòria del sènior A per 3 gols a 4 a la pista del futbol sala Sant Sadurní, i per últim una derrota, malauradament, la del sènior femení fora de casa, a Pa Poble Sec 2, sènior femení 1, i per últim empat a 3 del sènior A femení a la pista del Club Deportivo Òrbita. Fins aquí els resultats, els marcadors, el més destacat en definitiva que ens han deixat en aquest passat cap de setmana, el 16 i 17 de març, els equips del nostre districte. Recordem-ho, hem repassat resultats una setmana més de la Penya Barcelonista Anguera, del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, del Club Futbol Don Bosco, de la Unió Barcelonista Catalònia, que descansava aquesta setmana, i ara la part final del Club Futbol Sala Eixample. Una setmana més, un servidor, Jordi Gaya, que us agraeix la vostra escolta i que us vol fer un petit avís, i és que segurament, quan sí que hi haurà competició, la setmana vinent no tindrem programa, ja que un servidor, si tot va bé, tindrà la sort d'anar a cobrir com a periodista el MIC, el torneig que se celebra pels camps de la Costa Brava de futbol base més important i nombrós del món, on han participat tots els cracs d'avui en dia en les seves diferents edicions. De fet, és curiós perquè el propi Lamine Yamal fa un any o dos l'estava jugant, el que són les coses i les voltes de la vida. I la setmana següent és la celebració de la Setmana Santa i hi ha descans competitiu. Per tant, si tot va com sembla que pot anar la cosa, ens retrobaríem a la propera edició, en aquest cas la 37a de l'Eixample Esports, al mes d'abril. Tot i això, com sempre, dir-vos que si voleu recuperar aquest programa i tots els anteriors, ho podeu fer en mode podcast a la pàgina web de Eixample Barcelona Ràdio, a la secció on hi trobareu l'Eixample Esports. I ja sabeu, totes i tots, que cada setmana ens podeu escoltar en directe a través de la web d'Eixample Barcelona Ràdio tots els dimecres, dijous i divendres. Sense més, un servidor, Jordi Gaya, el que us agraeix la vostra escolta, i ja dic, segurament ens retrobem a l'abril. Sigui com sigui, si no ens tornem a escoltar fins llavors, que tingueu, això sí, una magnífica setmana, un cap de setmana encara millor, i si no ens parlem més fins llavors, doncs que passeu una grandíssima Setmana Santa. Que vagi molt i molt bé.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.